El cub blanc.
I com tots els dijous a final de mes, el que fem ara és obrir la nostra galeria d'art particular apta per a tots els públics. Avui, per explicar-vos com la vida de Camille Claudel, que fins fa relativament pocs era coneguda com la musa, l'ajudant i l'amant d'August Rodin, que considerat també un dels pares de l'escultura moderna, va ser una dona forta, forta amb un caràcter doncs, intens, que es va enamorar perdudament de l'escultor i això la va portar a la bogeria i a un final tràgic que avui descobrirem. Descobrirem tot això perquè també va ser una injustícia i la nostra Rosa Dopazo Sanjaí, professora d'art i també responsable del seminari Descobrint l'Art, ens farà aquest homenatge. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També ens acompanya, com sempre, el Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia. Bon dia.
Molt bon dia.
Primer us volia demanar com va aquest mes el seminari.
Ah, molt bé.
Funciona bé?
Sí.
Va començar el 2 d'octubre, vull dir, ja justament gairebé farà un mes. I la matrícula és oberta per qui vulgui venir. Si algú vol venir un dia de prova a veure què tal li agrada, doncs que sàpiga que és benvingut i benvinguda.
I justament aquesta autora que veurem avui és una de les que mostra com què passa a les classes i què passaria si nosaltres ens poséssim a mig d'una plaça a parlar d'aquesta persona. Perquè el que passaria és que es generaria polèmica, es generaria debat sobre què li va passar, quin paper va tenir Rodin, què va fer Rodin amb ella. Hauria passat el mateix si per comptes d'una noia, amant, etcètera, etcètera, hagués sigut simplement un deixeble. És un dels debats que es va generar, que aquest tema és un dels tradicionals a l'Acadèmia, és un tema que surt més d'una vegada, i el paper de les dones en l'art i el seu caràcter gairebé invisible.
Un paper silenciat durant molts anys, no,
exacte.
Rosa?
Fixa't, no, tu ho has dit, no és silenciós només, sinó silenciat. És curiós.
Sí, això també ha passat en molts casos amb les dones d'altres artistes, que elles també eren artistes, però que el fet de que el seu marit o el seu nòvio fos home, doncs van quedar, el seu treball va quedar enclipsat.
Sí, totalment.
En aquest cas no va ser la seva esposa o la seva nòvia,
però
va ser, com tu dius, deixeble.
Deixeble i amant.
I amant
durant molts anys. Llavors, fixa't que hi ha una cosa molt curiosa que a mi em preocupa molt, que és quan es parla de l'art femení. Vale? Doncs ara mateix vosaltres teniu aquí, sí, perquè no es parla mai de l'art masculí, i en canvi sí que es parla de l'art femení.
Ai, les etiquetes, que han fet molt de mal.
Exacte. Doncs ara aquí vosaltres, els oients no ho veuen, però vosaltres sí, i teniu una mena de ventall d'obres, ja us he donat una pista i això no s'hi val.
Ara ens ho fa difícil perquè, clar, només per parlar de l'art ja ens passaríem hores, hores i setmanes discutint què és art, imagina't art femení, perquè, clar, femení, què és femení?
Què és femení?
Jo sóc més femenina que tu, Rosa, o que la Rocío, clar, és molt complicat.
Aquestes obres que tu veus, què tenen en comú? I fixa't que potser que diguem el que veiem, Veiem una... Això d'aquí què és?
Una enorme aranya,
una escultura
gegant
enorme,
enmig d'una plaça d'una ciutat, i fixeu-vos si és gegant, que hi ha persones que van passejant enmig de les potes, que són molt llargues
Bourgeois.
Per sobre.
Vale, però
la trobem, una d'aquestes còpies
no, si
la
va,
trobem...
Però no, si tu no ho diguis, això.
Perdó.
No estàvem tenint
el joc.
Dones pistes.
Vale.
I tu, després què hi veus, Gerard? Veus una mà?
Després veig una mà que sembla que aquest no et puc dir quina autora és, perquè
és
no tinc ni idea de l'obra.
Però és una altra escultura.
Però si és una escultura que sembla que sigui com d'un cíborg, com si li sortissin cables branques.
O vale. I després veus una altra escultura, que és un gos amb un gat, superclàssica, i veiem tres imatges.
Veig una amb la Frida Kahlo,
exacte,
que serà un autorretrat.
I les altres. Vale. Quan diapositiva es plantegen els alumnes d'art i se'ls diu què veieu en comú, es queden pensant i al final et diuen
que l'han fet dones, no? Potser?
No.
Ah, no?
No, perquè com ho saps tu que aquesta aranya l'ha fet una dona? Sí, si tu no coneixes l'autor, aquesta mà perquè és d'una dona i no pot ser d'un home. Per què?
Evidentment.
És que les dones fan les coses diferents? Clar, perquè això és una autèntica...
un judici i un estigma, no? Un que les dones farem un tipus d'art.
És a dir, si jo presento aquesta, que és de la Lluïsa Vidal, bueno, molt bé, perquè és Lluïsa suau Vidal. I tal. Molt bé, vale. Uh-huh. I aquest gos i aquest, què tenen de femení? O
res.
De masculí, saps? Doncs clar, aquesta és la idea que debatim. És, si hi ha una mirada femenina... de veure les coses o no hi és.
Doncs m'agrada, és una bona manera. Fixeu-vos, heu d'anar a aquest seminari, perquè ja d'entrada us plantejaran qüestions com aquestes, no? Clar, que us faran reflexionar. Hi ha una mirada artística femenina.
Clar, i fixa't que, vale, sí, però les dones pintores, d'acord, aquí baix en tenim, uh-huh. en tenim una que és del segle XVII, tal, però fixa't que hi ha...
De qui és, per cert?
Pues no ho sé. No ho sé perquè no l'he agafat així a l'atzar, és una... Vale? Però fixa't que aquesta de dalt, que tampoc sé qui és, perquè no ho sabem, perquè és una obra anònima, ens presenta com ja des de l'edat mitjana hi havia dones que esculpien. Quan, d'entrada, home, esculpir, pintar encara, perquè és com delicat, i les dones ja sabem que són femenines i delicadetes i no tenim força per picar fort... o per picar precís, més que fort, però ja des d'aquella època hi havia la idea de que les dones esculpien.
Interessant aquesta imatge, és de l'època medieval.
És de l'època medieval, és del segle XV.
I apareix una dona picant una escultura.
Picant una escultura,
de pedra.
Que és de pedra i que és el seu propi autorretrat.
Ella per això va vestida com una criada o...
Era no, és, el vestit, la moda, és la moda de l'època. És la moda de l'època, és una burgesa normal i corrent. Mm-hmm. O sigui, segurament estava ajudant el seu marit. Però com passava amb absolutament totes les professions, les dones, per molt que fessin, quedaven a l'ombra.
Fixa't aquesta imatge, perdona Rosa, potser m'equivoco, està picant una escultura que sembla un ataúd.
Sí. Pot ser que sigui un taüt, pot ser que sigui la tapa.
Té un punt simbòlic, pot no?, ser. Aquesta imatge, potser... O...
A veure, en aquest cas no, pel context en el que està, és simplement deixar mostra del treball de les dones. Mm. Vale? Doncs clar, és curiós perquè ha existit sempre i no s'ha vist mai. I fixa't que aquí tenim tot un seguit d'imatges, per això t'he dit al principi, no donguis pistes, perquè clar que n'hi ha hagut. Però jo pregunto, de tots els nostres estudiants d'art, per exemple, estudiants de nivell, no universitari, especialitzat i tal, quants han estudiat en els llibres d'art, a quants llibres d'art, per exemple, de batxillerat, hi surten els noms d'aquestes escultores? A cap ni un.
Bueno, la Louise Bourgeois sí.
La Louise Bourgeois...
És l'única, diria, que jo reconegui ara mateix...
En els llibres de...
que és l'única.
En els llibres d'art...
No sé si aquesta... La dona que apareix, la segona, començant per l'esquerra,
sí.
No sé si és Berthe Morisot.
No però fixa't que en els llibres... Jo m'estic referint a lo més essencial, eh? Mm-hmm. Són desconegudes. Mm. Són absolutament desconegudes. I fixa't que... són absolutament desconegudes perquè els hi passa el que li passava a aquesta que tu deies, que efectivament estava tallant a la seva pròpia tomba, però quedava absolutament a l'ombra del marit, del taller, és a dir, tampoc podien tenir taller les senyores. Clar, això podem pensar, això passava al segle XV i és lògic. Vale, la Camille Claudel, que va fer obres com l'Onada o com la Vals, que és una escultora magnífica, quedarà absolutament a l'ombra d'un personatge clau que va ser Rodin. I què li passarà? Que la titllaran de tenir idees de persecució, de l'idis mm-hmm. de que la perseguien, de l'idis... No, el que tenia eren realitats. Aquest és un altre dels grans temes de la vida de Camille. Camille va començar a esculpir des de que era... Jo suposo que des que podia posar-se dreta. O sigui, és una nena que aquesta és la seva casa. Fixa't que mm-hmm. he triat aquesta imatge en la que es veu una cara que surt, no?, d'un bloc de marbre. No? És la idea de que des de la infantesa és que la pedra forma part de la seva vida. I curiosament comença a esculpir amb un estil molt rodinià quan encara no coneix Rodin. Li surt de l'ànima. aquesta forma d'esculpir tan rodiniana. I d'això se n'adona Rodin quan la coneix. I queda absolutament captivat per aquella nena escultora. Fixa't, comença a esculpir demanant al seu germà, que era Paul Claudel, el poeta. Ella venia d'una família benestant, d'una família rica, d'una família que estava ben posicionada, i per tant el fet de que la nena com a passatemps o com a element de més es dediqués a esculpir, a pintar o el que fos, no era cap problema, mentre no s'hi volgués dedicar professionalment. Això era una altra cosa. Però aquesta imatge que fa d'aquesta vella, la imatge de la bellesa, en ve baixa, és una imatge magnífica tant per un escultor com per un pintor. És molt més interessant la cara d'una persona que està plena d'arrugues de vida, que no pas la cara d'un nen,
evidentment.
Doncs aquesta cara que ella fa, aquesta escultura que ella fa de la, de la vella Helena, la vella Helena qui era? Era una criada de casa, la cuinera. Llavors els fa posar tant amb ella com el seu germà amb llargues jornades i es dedica a esculpir-los, però en aquí, sabeu quants anys té Camil?
Quants?
En té 17.
17 anys?
17 anys i fa això.
I va fer aquests bronzes.
T'adones? I aquesta nena era una artista, una artistassa.
I anava a dir, i també el fet de fixar-se, d'utilitzar un model que en aquella època potser no serien els estàndards com era potser la criada. O sigui, és a dir, jo imagino que els artistes en aquesta època el que era la feina de model era molt consagrada, tothom buscava aquest ideal únic de bellesa, no?
Clar,
que anaven a professionals, no? Que es dedicaven a posar. Llavors, jo el fet de buscar una persona que era intranscendent en el món artístic, diguem-ne...
I fixa't que, perquè ja comença amb això també, representa que abans que conèixer Rodin, però ja hi havia aquest vincle entre ells de pensament, que no és únic, però sí que forma part d'una nova manera de pensar, de fugir només de la temàtica, diguem que literària, simbòlica, etcètera, etcètera, i buscar com a temes la vida quotidiana, que serà una de les característiques de Camille Claudel. ¿Vale? De la Camille Claudel buscarà, per què no, el que deia el Gerard, la quotidianitat, l'ésser intranscendent, però és que és una escultura magnífica que jo recomanaria. No ho poden veure els nostres oients,
però que busquin per internet,
que la busquin.
Que és una de les sort que tenim, avui dia, buscar per internet i veure tota aquesta cultura.
Ella ja era una nena jugant amb fang i esculpint i creant.
Tan joveneta, 17 anys,
I com és capaç de captar...
La vida, perquè això és la vida d'aquesta dona,
Que té una mirada de criada vella i que sap molt, I com no tothom és capaç...
I els llavis, també, no?
Clar, aquests llavis que estan mig rient i mig dient... aquí... sí. Com és capaç de captar no només el que es veu a fora, sinó el que hi ha
l'ànima. Sí, sí.
Doncs clar, aquesta nena ja es va veure ben aviat que quan els primers escultors i crítics d'art i de més veuen aquelles escultures, diuen, això és Rodin sense conèixer Rodin. Llavors, Alfred Boucher serà el seu mentor i la nena...
Mentor, què és?
Mentor, el que
estarà, el que fa de guia,
el que t'acompanya en el teu camí professional. I fixa't que la nena, Camille, aconsegueix l'any 1881 que la família es traslladi a París. I mira quina cosa tan curiosa.
Ella aconsegueix que la família es traslladi.
Clar, la família es trasllada a París, la nena vol estudiar i, evidentment, entra a estudiar Belles Arts en una acadèmia, però fixa't, en aquells moments, fins i tot... estudiant Belles Arts, estudiant escultura, home, no barregem, i l'escultura l'estudia en una escola femenina, perquè la mentalitat era impossible de quadrar per ells que un escultor, un estudiant d'escultura, diguem-ho així, pogués barrejar-se amb una estudiant d'escultura. És a dir, hi havia l'escola d'escultura per nenes o per noietes i la d'escultura per nens.
Això va passar també a la Bauhaus.
Clar.
Que dins de la Bauhaus hi havia el departament de dones, femení, que només podien fer feines de teixir, es diu, o de confecció.
Clar.
I en canvi després hi havia els departaments d'arquitectura o de segons quines altres que no podien accedir-hi.
És que és molt curiós, eh? Llavors, clar, quan Boucher se'n va a Florència, demana a Rodin que el substitueixi, i aleshores comencen les primeres trobades amb Rodin, el 82... la primera, el 83, la primera autèntica, el 82 és quan Rodin veu l'obra d'ella i queda parat, el 83 es coneixen realment, i el 84 Rodin l'accepta al seu taller.
Rodin era professor.
Rodin té un taller i com a tal, com a persona que té un taller, accepta persones que vulguin treballar i que al mateix temps que treballen i que l'ajuden a aprenen
l'ofici.
Clar, però fixa que accepta una noia. Mm. Accepta una noia perquè hi veu unes qualitats extraordinàries.
Segur que va veure un potencial brutal.
Un potencial enorme. Doncs l'accepta i accepta que col·labori quan ell està fent Les portes de l'infern, que és una obra colossal. Clar, dintre de Les portes de l'infern, què és lo de Rodin i què és lo de Camille? Pues difícil de veure.
Camille va participar, doncs, a les portes de l'infern.
I fixa't que aquí es veu, tenim imatges de Camille treballant en el taller de Rodin amb altres persones. Tenim una imatge preciosa d'allò que el mateix Rodin va veure com un retrato d'ell mateix, que no tenia per què ser-ho d'entrada, però que és ell. D'aquestes mans que esculpeixen, vale? I realment es va fascinar. Va ser una trobada mútua i una fascinació mútua. És a dir, no sé què hi havia entre ells. Sí sé que Rodin mai va tenir la intenció de deixar la seva dona, Rose Beaurette, per ella.
Rodin estava casat.
Bueno,
jo tot això ho sé perquè, bueno, la història la conec més o menys, perquè hi ha una pel·lícula que jo recomano molt, la de Rodin, que es va estrenar el 2017,
sí,
de Jacques Dillon,
sí,
que és aquest director
molt
francès.
Molt bona.
I relata la vida de... Gira la pel·lícula gira entorn de Rodin,
sí.
Llavors sí apareix la Camille Claudel i també apareix la Rose Beaurette,
sí,
que era la seva dona.
Que era la seva
la dona de Rodin.
Llavors
bueno, és un drama, eh? És un drama, perquè al final ell no sé si tenia també un fill amb la Rose. I els va deixar, bueno, els va mentir, em sembla, perquè els tenia que anar enviant diners i després tenia una vida paral·lela.
Tenia vida paral·lela, però eren aquelles vides paral·leles que fins i tot quedaven bé en aquella època. En aquella època era bastant habitual que els grans senyors tinguessin amants. Però fixa't en una cosa molt curiosa, parlant d'això, d'aquesta mena de contracte que s'estableix entre Rodin i Camille Claudel. En l'any, el 12 d'octubre, el 12 d'octubre de l'any 86, 1886, Rodin escriu això, diu: des d'avui, 12 d'octubre de 1886 en endavant, no tindré altre alumne que la senyoreta Camille Claudel i la protegiré a ella sola tant com pugui. Fins a quina mena de contracte estrany. Ja no acceptaré altres alumnes per tal que no apareguin, potser, talents rivals. És a dir, no sé si és que pensaven que les senyores es brallarien sí o sí o què, però li diu això. Diu, i després afegeix, tot i que no crec que es trobin fàcilment artistes tan naturalment dotades. Si hi ha un contracte, és una mena de contracte, que seria una mica... Si tu l'analitzes, dius, és una mica estrany.
Això apareix a la pel·lícula, em sembla.
Vale?
Sí. Sí,
és un contracte pel qual ell es compromet,
molt estrany,
a protegir-la, només la tindrem vella, perquè podria ser que si hi haguessin més dones es brallessin, ningú se li correria dir això amb els homes, no?
Ja.
Bueno, podria ser que es brallessin, i aquest contracte acaba comprometent-se a casar-se amb ella, cosa que mai va fer. Vale? Doncs Camille Claudel...
De fet, Camille Claudel després li exigeix, li denuncia que no ha complert el contracte
per
part seva.
Clar, és que és veritat, és un incompliment de contracte. Però clar, és que Camille Claudel viu la primera part de la seva vida enlluernada per aquesta figura entre paternal i la relació que s'estableix és curiosa, perquè a més es portaven molts anys. L'altra ja li anava bé, però la gran pregunta és, aquesta relació una mica pèrfida, jo diria, que s'estableix entre deixeble i mentor, hauria passat igual si hagués sigut un home, si hagués sigut un deixeble, perquè el que realment va passar va ser que durant molt temps Rodin va estar dient que la protegiria, que l'apoyaria, que la faria tirar endavant, i en realitat la va aclaparar, la va enfonsar. O sigui, no permetia que l'obra de Camille tingués més anomenada que la d'ell. I si això passava, patapam. Mm. Això tant hauria passat amb una noia com amb un noi.
Yeah.
A més hi ha l'altre component, que és el component, diguem-li, sexual, si tu vols, perquè hi havia una relació purament sexual. I hi ha el component aquest de matrimoni, etcètera, etcètera. Però no ens oblidem d'això, de quin és el paper, de què es compromet. O sigui, quan Camille denuncia Rodin, ho denuncia per tot, perquè realment no ha pogut tenir sortida com a artista. Ella volia crear i no podia. I el que creava, fixa't, si nosaltres ens n'anem, per exemple, en aquest tors de dona ajupit, que crea entre 1884 i el 85, tenim un tors molt rodinià. Què hi ha de femenina aquí? Per què és femenina aquesta obra? O sigui, és un tema que hem debatut molt amb els alumnes de del curs, i hi han opinions per tot. Són alumnes que hi ha senyors, hi ha senyores, hi ha de tot. És una escultura ben feta. És igual qui la faci. Si la fa un home, si la fa una dona, és una escultura molt ben feta, i una escultura que dona
molta expressió.
Molta expressió, i que obre una polèmica, que és aquesta idea de trencar-la, a què és deguda? És una idea que neix d'ella? O és una idea o no és una idea i és simplement una necessitat de trasllat i que l'han de traslladar per parts, no? La solució ens la dona la trobada d'aquesta escultura, que és la mateixa sencera. ¿Vale? Durant molt temps es va creure que era una obra que estava voluntàriament inacabada i que seguia en això la manera de fer de Rodin.
Miquel Àngel també les deixava acabades.
Bueno, però Miquel Àngel era per un altre motiu, era el non finito, de no estar content amb el resultat que ell volia obtenir, i era una idea molt platònica. En aquest cas és trencada. Una cosa és que tu agafis una escultura sencera de marbre i aquesta està com partida, no? Però fixa que aquesta seria l'acabada, ¿vale? I aquesta escultura va fascinar. Fixa't que la cosa està...
És increïble.
És increïble,
molt
és
bona,
molt maca.
Molt
i realment va agradar. La crítica de l'època va parlar de, fixa't, lleugeresa on palpita la vida. És que agradava molt. Doncs tu tens un artista que està volent expressar-se, que sap que és bona, que sap que fa obres bones, que li alaben la seva obra i que està enamorada d'una persona que li promet i mai compleix la promesa. I que veu com sistemàticament, ja no ens fixem només en què si es casarà o no es casarà, però tampoc la deixa, li dona ales com a artista. Això és horrible. És horrible. És passar-te la vida creant i que mai la teva obra pugui sortir a la llum. I fixa't que és aquesta imatge d'un tors de dona dempeus, d'un tors de dona alçat, és magnífic, és una preciositat. I també va tenir èxit. I què és el que passa? Tothom veu els burgesos de Calais, tothom admira els burgesos de Calais, i tothom diu, oh, Rodin, fantàstic. Doncs els burgesos de Calais, Rodin el que fa és encarregar estudis de mans i de rostres a Camille Claudel. On surt la menció de Camille aquí? Ningú ho sap. Per això et feia la referència aquesta de... I per això és sort de la pel·lícula, no? Però el que veu aquesta senyora és... I on surto jo? I quan se'm donen ales a mi? I això durant anys i anys i anys. I aleshores...
Però Camille, ella feia un... Diguem que feia un treball paral·lel al que li feia a Rodin, en el sentit de quan l'ajudava, no? Això per una banda. Però després clar, també ajudava en els projectes a Rodin a fer-los.
Ella creava la seva pròpia obra i al mateix temps ajudava Rodin. Quan ajuda Rodin, no surt com a col·laboradora.
Vale.
I quan crea la seva obra i la seva obra té una mica d'èxit,
queda ensombrada.
Sí, com sigui, sempre una veu silenciada.
Sempre
no?
Una veu silenciada.
I això queda la seva amant.
I és, bueno,
no, que podria tenir-li una estima, vull dir.
S'hauria de mirar molt, saps? La possible estima que va tenir. Clar, no tenim temps, perquè no sé quan ens queda, però és una... Fixeu-vos que en el recorregut de l'obra de Camille, que és magnífica, 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 vale? Aquesta és una preciositat. El petó de Rodin és el que ha tingut fama, però aquest Shakuntala és una meravella. És preciós.
I a més amb les possibilitats del marbre, no? Que també...
És magnífic, vale? Tot això queda eclipsat. I fixa't aquesta nena, Si és una pena, a mi m'agradaria fer 50
programes.
No, un
lloc deu estar, no? Aquestes deuen estar,
clar,
aquestes cultures.
Clar, això és el que et anava a preguntar.
Clar,
avui dia té la importància, la rellevància, la notorietat que es mereix? No,
per
què?
No, perquè
encara continua silenciada.
Ha quedat apagada. Mira el que fa al final, que és Cloto, que és la... Ah, és el desfici del dir, ja no, ja... M'han xuclat la vida, M'han xuclat la vida.
Són brutals les últimes escultures d'aquesta etapa,
fixa't,
no?
Fixa't, l'última és aquesta, vale? Perquè jo, entremig, a mi m'agradaria, ja us dic, si pogués fer 50 programes, aquesta és la final, podríem dir, no és la final, però bueno, quan hi ha algú que suplica, Camille, que suplica a Rodin que se la mirin i que sigui, que li, tu deies consideració, mira'm una mica, no em tens una mica d'estima, i aquesta d'aquí, qui és? Pues evidentment és la senyora, no? És la dona. Vale? Clar, tampoc ens hem preguntat mai què sentia la dona. I parlem
clar,
de
també,
Camille,
evidentment.
Parlem de Rodin, però parlem de la pobra senyora, que l'està agafant, què és el que va passar? 30 anys tancada en un manicomi, negant-se a esculpir, havent trencat prèviament tota la seva escultura. Se li mor el pare, se li mor el germà, que són els grans valedors, i la mare la tanca, perquè està boja. Té deliris, el diagnòstic va ser que tenia deliris, que imaginava que li feien la vida impossible, que imaginava que la perseguien, que imaginaven... Home, jo no sé què imaginaria si veig que sistemàticament faig la meva obra i no hi ha manera de que em recolzin.
Decepció total.
Decepció.
Normal per tornar-te boig, però clar.
És fascinant, eh? Vull dir, deixem aquí un esquitx.
Però deixem un esquitx perquè precisament volem que la gent, els nostres oients, també vulguin anar a Descobrim l'Art, al seminari que es fa a l'Acadèmia de Belles Arts. I a més, doncs, aquest mes d'octubre o al mes de novembre probablement també fareu una aproximació, no?, a la seva vida i a les seves
obres. Home, saps què passa?
Obres?
Que Camille és una de les autores que sistemàticament et demanen en els cursos. Sí, quan el curs dona molt peu a que, que els alumnes puguin una mica triar on el camí que volen, no? Llavors, Camille és una de les que surt sempre, perquè és que és una vida molt trista, molt fascinant, i et deixa un regust d'injustícia i de preguntar-te sobre les relacions que hi ha entre autor i deixeble.
Jo ho veig molt fascinant,
perquè
en el fons el que és l'obra de... Et planteges, no?, si realment l'obra de Rodin era de Rodin o era de Camille. Vull dir, fins a quin punt un es va influenciar de l'altre, perquè un pot pensar que, tot i haver aquesta injustícia, ella era deixeble, com podia haver sigut un deixeble, però, per altra banda, la potència que tenia aquesta autora i la força que tenia en la seva obra, és molt probable que també Rodin en mengés d'això.
Jo crec que sí,
Totalment.
I això, que la gent ho investigui bé.
Això, que ho investiguin, però nosaltres ja hem posat la pinzellada amb la Rosa. Jo crec que a partir d'ara miraré diferent el Rodin i a partir d'ara doncs buscaré molt més qui era Camille Claudel i crec que hem fet justícia,
sí,
una petita justícia,
una petita,
fent aquest petit homenatge. Moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí un mes.
Gràcies.